Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell. Bona nit, benvinguts, benvingudes a Església d'Urgell, el programa de Ràdio Estel que els ofereix informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Gràcies per ser amb nosaltres a través de les ones radiofòniques. Per aquesta nit hem pensat a oferir-los una entrevista amb en Carles Gascón, doctor en Història Medieval, que ens parli de la història del nostre bisbat d'Urgell. I tindrem resposta a una de les preguntes de la secció Preguntes que ens fem sobre, cap al final del programa. L'Àlex Alsina es cuida de la tècnica, Maria Marín, qui els parla, de la direcció i presentació del programa. Som-hi, doncs! Cada dijous a Església d'Urgell, com vostès saben, abordem un tema, un esdeveniment o una activitat que es du a terme a la nostra diòcesi, sempre de caire religiós o cultural. En aquesta nova edició del programa volem presentar-los la història del bisbat d'Urgell, que uneix amb dos elements, el tema religiós i també el cultural. I per això hem convidat un personatge que està molt instruït sobre el tema i ens farà aprendre moltes coses. És en Carles Gascón, que és doctor en Història Medieval. Bona nit, Carles.
Bona nit.
Gràcies per ser aquí i sobretot està sempre disponible quan et cridem per participar al programa. Gràcies de debò.
Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb mi.
Gràcies.
Està clar.
Si et sembla, doncs podríem començar per on s'ha de començar. Quin és l'origen del bisbat d'Urgell? I per què aquest nom?
Sí, sí, a veure, de fet no és una pregunta fàcil, els orígens són molt foscos, hi ha molt poca documentació i moltes vegades es confon la història amb la llegenda, eh? S'havia dit que el bisbat podria tenir uns orígens força remots. Remots em referiria ja en època romana pròpiament dita, però la veritat és que tant la documentació com alguns indicis arqueològics ens situarien a principis del segle VI. Concretament, el primer esment d'un bisbe d'Urgell és de l'any 531, amb el segon concili de Toledo. Estem parlant d'un bisbe que, a més és sant, és bisbe just d'Urgell, el qual hauria anat amb els seus germans, perquè els seus germans també eren bisbes, d'altres diòcesis, en aquest segon concili de Toledo. Considerem, per diverses causes, que estaríem bastant a la ratlla dels inicis del bisbat. I fins i tot, personalment, arran d'una sèrie d'estudis que he dut a terme, considero que Sant Just, el bisbe Just, seria el primer bisbe d'Urgell. Uh-huh. Ens situem en un context polític, geopolític, molt complex. Ha caigut l'imperi romà d'Occident i els hereus d'aquest imperi, és a dir, els petits regnes bàrbars, estan lluitant entre ells. Hi ha un d'aquests regnes, el regne Visigot, que tenia la seu a Tolosa, l'actual Toulouse, i que van ser expulsats d'allà pels francs. Hi va haver un enfrontament entre el regne dels francs i el regne dels visigots. A l'any 507, a la batalla de Bouillet, els francs van vèncer els visigots es van retirar al sud de la Carena Pirinenca. Hi ha una particularitat amb aquest enfrontament, i és que els francs eren catòlics i els visigots eren arrians. Però per fer-se al favor de la població autòctona de la Hispània d'aleshores, que eren catòlics majoritàriament, van afavorir l'Església catòlica. D'aquesta manera van impulsar la creació de nous bisbats. Entre ells, segurament, estem parlant d'una hipòtesi, però segurament impulsarien la creació del bisbat d'Urgell per un motiu molt fonamental, i és que en aquells moments de guerra entre francs i visigots el bisbat d'Urgell estava a la frontera entre tots dos indrets. Els francs es trobarien just més enllà de les actuals valls d'Andorra. Era una frontera fortificada, era una frontera que en principi quedava força allunyada dels principals centres de poder i d'aquesta manera van decidir, per d'alguna manera cohesionar tot aquest territori, crear una figura d'un bisbat, d'un nou bisbat, atorgant-lo a la persona del bisbe Just. És interessant tenir en compte que és la institució més antiga dels Pirineus que encara està en funcionament. Estem parlant ni més ni menys de l'any 531, pràcticament 1.500 anys d'història. I és interessant veure això, aquest paper religiós, però al mateix temps polític d'aquesta creació. que tindria a veure amb això que diguem. Una altra particularitat, i és que és l'únic bisbat català i dels pocs de la península Ibèrica que no té una base en una ciutat romana. Segurament aquí hi havia una petita fortificació que controlava els passos, però no hi ha constància que hi hagi cap ciutat. La ciutat, pròpiament dita, la teníem a Llívia. I és curiós que no fos triat Llívia, sinó que Tindret, per establir un bisbat.
I per quina raó tu creus que es va triar la seu i no Llívia? Hi ha algun motiu polític al darrere, com sempre o com normalment?
Sí, realment és una pregunta que em vaig fer en el seu moment i considero que sí, que realment hi ha una motivació més aviat política. I és que quan els visigots van retirar-se després de la seva guerra contra els francs, hi ha tota una franja de territori del sud-est de França, el que se'n diu la Septimània, que encara va quedar sota poder visigot. És a dir, en aquest sentit, Llívia quedava protegit per tota aquesta franja que ja tenia els seus castells, etc etc. En canvi, el territori de la Seu d'Urgell quedava absolutament exposat. Els francs estaven just a l'altre cantó d'Andorra, per entendre'ns. Sí. Per tant, eren molt més pròxims i necessitaven cohesionar aquesta zona d'aquí, ja. La zona per la qual els francs tenien més facilitat per accedir, atacar i arribar als grans nuclis catalans, com serien Barcelona o Tarragona, a través de les valls del Cardener, etc etc. Per aquest motiu, considero que es va optar per aquest indret que tenia una funció estratègica no urbana, perquè no hi havia un nucli, hi havia petits nuclis, granges, explotacions agroramaderes, però no un gran nucli cohesionador, una gran ciutat, amb el seu fòrum, els seus carrers, no. Això, l'arqueologia de moment ens diu que no existia això. Un lloc on possiblement es parlava un derivat de les llengües basques, i d'aquí també aquest nom, Urgell. Sí. Urgell és un nom que barreja, que combina dues grafies provinents de dues llengües diferents. Urge, la primera part, sembla que ve del basc. Sí. És un... sembla que voldria dir corrent d'aigua. Uh-huh. Indubtablement aquí tenim molta aigua, com a bona part dels Pirineus. Uh-huh. I la segona part, Ellum, és un diminutiu del llatí. És una combinació entre un topònim d'origen basc i un diminutiu llatí. Vol dir que quan es va posar aquest nom la gent era conscient que Urge volia dir corrent d'aigua? No n'estic gaire segur. Creuria que no. Pensem, per exemple, en Cerdanyola. Quan aquest nom es va posar, dubto que la gent sapigués que Querre, que és on ve Cerdanya, vol dir porc amb Iber. Vull dir, van agafar un nom i li van posar un diminutiu, pot ser per similitud topogràfica amb aquest nom. No sabem exactament tampoc el per què. Però sí, ens trobem amb aquesta particularitat. A més, el bisbat, pròpiament dit, en els seus orígens, té un recorregut també diferent a la major part de les unitats administratives del Pirineu. Totes les unitats administratives, pensem en comarques, pensem en províncies, segueixen el curs dels rius. Uh-huh. En canvi, el bisbat d'Urgell va d'est a oest. Vull dir que és una disposició força diferent al que estem acostumats a parlar d'administracions pirinenques. Això també podria indicar una clara voluntat de controlar o d'evangelitzar zones situades més a ponent, des de la Seu d'Urgell, que en principi no estaven evangelitzades en aquells moments.
Uh-huh. Aleshores, parlant de territori, has dit que va el bisbat d'est a oest. Exacte. Aleshores, en un principi, en els seus orígens, o ja caminant, diguem-ho així, sí, quin territori abastava el bisbat en aquell temps, i si pots apropar-nos també ara, o si no, més endavant ho parlem.
A veure, en època visigòtica és molt complicat de determinar. Podem estar gairebé segurs de que, evidentment, l'entorn de la Seu d'Urgell, més segurament Andorra, més la Cerdanya, possiblement ja formaven part d'aquest nucli originari. Aleshores, la hipòtesi que comentava abans és que hi va haver una expansió progressiva, una evangelització progressiva en direcció oest. Fins a on? Això sí que és difícil de saber, i aquí sí que ja ens hem de remetre a la documentació del segle X-XI, que ens situa als límits occidentals del bisbat d'Urgell, ni més ni menys que a Gistau, que això és el Pirineu Central Aragonès. Vull dir que era una extensió enorme.
Sí, sí.
Evidentment, al segle X-XI li faltava al bisbat tota la part de la plana, perquè estava en mans del món musulmà. Però diguéssim que quant a longitud és la màxima expansió que ha assolit mai. Encara a l'actualitat, ho hem de dir, el bisbat d'Urgell és el bisbat més extens de Catalunya,
sí,
encara ara.
Sí, sí.
I el menys poblat, també. Bueno, no, el menys poblat no n'estic segur. Poder estaríem amb Solsona, no n'estic segur. Però segueix sent el més extens, malgrat que de l'edat... de l'edat mitjana cap aquí ha partit moltes, moltes transformacions.
Carles, et sembla que fem una breu pausa i continuem endavant parlant del bisbat d'Urgell, de
sí,
la història?
Perfecte.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I estem escoltant en Carles Gascón, que és doctor en Història Medieval i que ens està parlant d'un tema molt interessant per al nostre programa Església d'Urgell. Ens està parlant concretament de la història del bisbat d'Urgell. Doncs, Carles, si et sembla, continuem endavant.
I tant.
No sé si hi havia alguna cosa més que voldries explicar abans de fer la pausa, doncs, del territori d'abans o d'ara, però sí. Si no, passem a una altra pregunta.
No, seguim, sí? Perquè segurament tornarà a sortir
sí.
el tema.
Sí. Doncs, quins esdeveniments han marcat el bisbat al llarg de la seva història?
Oh, clar, és una història molt, molt extensa. Evidentment, els orígens n'és una. Una mica anem per personatges, també, perquè diguéssim que a l'alta edat mitjana hi ha un episodi interessantíssim al voltant del bisbe Fèlix d'Urgell, de tot el que s'ha anomenat l'heretgia adopcionista, que d'alguna manera és el bisbe... el bisbe Fèlix és el bisbe urgellenc que té una major projecció intel·lectual en tota la història en àmbit europeu. Vull dir, va provocar una sèrie de... va motivar o provocar una sèrie de reunions conciliars amb les primeres espases de la intel·lectualitat europea. Estic pensant amb el Cui de York, Beat de Liébana i molts altres, sota la presidència ni més ni menys que del propi Carlemany. És un moment, diguéssim, força important de cara a la projecció exterior del bisbat, però n'hi ha molts altres, evidentment. Tenim al voltant d'una altra figura important, el bisbe Armengol, Sant Armengol, tenim tota la consolidació d'una jurisdicció temporal de l'Església d'Urgell. La Seu d'Urgell, l'actual nucli de la Seu d'Urgell, passa a ser de jurisdicció com tal a jurisdicció eclesiàstica sota el bisbe Armengol fins al segle XIX. Vull dir, això també és una qüestió no menor i és el que d'alguna manera ha preservat el fet de que el bisbat segueixi estant a la Seu d'Urgell malgrat que en algun moment històric s'hagués parlat de traslladar la Balaguer. Vull dir que l'edat moderna era la ciutat més gran de tot el bisbat, diguéssim. Hi ha molts altres vinculats, molts altres aspectes, per exemple, el bisbe Ot, evidentment, tota la campanya constructiva de l'actual catedral d'Urgell, també és importantíssim, perquè és un edifici molt singular, en podríem parlar hores i hores de la catedral. I llavors... altres episodis que trobo interessants són les modificacions del territori d'Urgell. Per exemple, hem comentat abans que arribava fins a Gistau, al Pirineu Central Aragonès. Bé, això s'acaba quan hi ha tota una part occidental del bisbat que se segrega cap als principis del segle XI per formar el bisbat de Ribagorça i més endavant acabaria sent bisbat de Lleida. Hi ha tota la història al voltant del bisbat de Solsona. El 1591 tots els territoris que actualment configuren el bisbat de Solsona formaven part del bisbat d'Urgell, també tot això es va segregar.
Tornem als territoris, sí.
Sí, tornem a parlar dels territoris, ja m'imaginava tornaria a sortir. I finalment hi ha un altre episodi vinculat amb això, el 1811, que és quan hi ha un intercanvi entre... la part de la Cerdanya que havia quedat dins el regne de França, que passa al bisbat de Perpinyà, si no recordo malament, i des de França passa al bisbat d'Urgell la part de la Vall d'Aran, que des d'aleshores ençà ha format part del bisbat d'Urgell i fins aleshores formava part del bisbat de Comenge. Vull dir, aquestes grans transformacions territorials crec que són molt importants.
Has parlat concretament de dos bisbes, Sant Just i Sant Armengol. Quins altres bisbes han estat de relleu o d'importància per la seva tasca com a pastors d'Urgell?
Sí. Bueno, evidentment hi ha el bisbe Ot, Ot d'Urgell, Sant Ot també, que més enllà de ser el promotor de l'actual catedral, té un paper importantíssim. Alhora, n'hi ha d'altres anteriors, uns predecessors seus, però ell potser és la persona que encarna millor tota la qüestió de la reforma gregoriana, de defendre la llibertat eclesiàstica impedir, evitar en la mesura del possible la intervenció dels poders laics, els comtes d'Urgell, els vescomtes i tots els nobles en els afers de l'Església, i intentar, o començar, si més no, a totes les rendes i drets de l'Església concentrar-los al voltant de la figura del bisbat, del bisbat o de les institucions eclesiàstiques.
Característiques peculiars del nostre bisbat, a part del que ja has comentat, sí, hi ha alguna cosa remarcable?
Bé, evidentment, és una cosa única al món és el fet de que el bisbe d'Urgell, encara actualment és copríncep d'Andorra. Això li dona una talla d'importància singularíssima. I ja dic, insisteixo, és l'únic al món amb la salvetat de sa santedat al papa, que també és cap d'un estat, no?
Però, Vaticà.
Del Vaticà, evidentment. Però amb unes connotacions molt diferents. En el nostre cas, en el cas del bisbat d'Urgell, tot això arranca de la complexa política feudal de final dels segles XII i XIII, en què en un moment donat, les valls d'Andorra passen a ser sobirania episcopal arran d'una venda amb el comte d'Urgell, però la concurrència de primer els vescomtes de Castellbò i més endavant els seus descendents, els comtes de Foix, generarà tot un seguit de guerres que no se solventaran fins a 1278-1288, és a dir, amb el primer i el segon pariatge d'Andorra, a través d'un acord en què es podria dir moltes coses, però ho abreujarem, en què per un cantó els bisbes d'Urgell i per l'altre cantó els comtes de Foix esdevenen cosenyors, seria més correcte dir-ho en aquells moments, d'aquestes valls d'Andorra. La figura dels bisbes quedarà sempre fixada amb els bisbes d'Urgell, amb els titulars de la diòcesi d'Urgell. En canvi, la figura dels coprínceps, dels cosenyors de Foix, passarà successivament als reis de Navarra i finalment als reis de França i després als caps d'estats francesos, actualment presidents de la República. Jo crec que és un dels elements més característics, amb diferència, del que seria el bisbat d'Urgell.
Quanta riquesa arquitectònica de temples, que basíliques, monuments excepcionals, especials del bisbat, voldries remarcar-ne algun?
Sí, bueno,
òbviament
sempre,
la nostra
sempre
catedral.
Sempre hem de començar per la catedral, però
la joia de la corona.
Exacte, exacte. A més, tornaríem a parlar del bisbe Ot i hauríem de parlar de la potència, la capacitat de mobilització de recursos que va assolir el bisbat en aquest moment de l'edat mitjana. Pensem que al segle XII, que és quan es construeix l'actual catedral, que és, jo crec que ho podem dir sense pudor, és el principal edifici del romànic ple de tot Catalunya. En aquest moment és l'única catedral en construcció de tot Catalunya. No se n'està construint cap altra. Diguéssim, les catedrals tipus Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida, fins i tot, es començaran a construir a finals del segle XII i plenament al segle XIII. Vull dir que en aquell moment la construcció de la catedral d'Urgell indica la potència del bisbat, una potència absolutament diferenciada amb les capacitats de la resta de bisbats catalans. Vull dir que és un element molt singular. Però ja situant-nos en la mateixa època, hem de parlar de tot el ventall de petites o no tan petites capelles romàniques que hi ha per tota la geografia del bisbat. Què ens està indicant això? Doncs el mateix, que els segles XI i XII són el moment de màxim esplendor, diguéssim, de la capacitat del bisbat i de l'Església d'Urgell, de l'Església de tot el bisbat en general, de les parròquies, etc, per mobilitzar recursos, diguéssim, per a major glòria de Déu, per dir-ho d'aquesta manera.
I aquests recursos d'on els tenien? Dels comtes, dels ciutadans o de la gent d'impostos rurals?
Eren recursos molt variats. La base d'aquests recursos són els delmes. És a dir, teòricament també és complicat, però per abreujar novament, estaríem parlant de la desena part de les rendes d'un territori, d'una parròquia, que passen a mans de l'Església. Un cop passen a mans de l'Església, una part se la distribueix la pròpia parròquia, una part va parar al bisbat, etc. És unes proporcions variables. Però també, en aquesta època, és fonamental la pietat de rics i de pobres, és a dir, tots els testaments que coneixem d'aquesta època, ja les primeres clàusules sempre són per beneficiar a l'Església en general o bé a diversos temples en particular. I això és el que permet construir, adescentar, mantenir, etc.
Que no costa poc.
Que no costa poc.
Carles, hi ha alguna cosa que voldries matisar, aportar, ja que estem a les acaballes ja de l'entrevista, per motius del temps, com ja t'imagines?
Sí.
Però allò que dius, no voldria deixar passar això?
Bueno, simplement, soc medievalista, m'he centrat molt a l'edat mitjana per esmentar, si més no, dos bisbes molt importants d'època més recent, com ara el bisbe Josep Caixal, que va tenir un protagonisme fins i tot polític molt remarcat, i el bisbe Benlloc, que va ser fonamental fins i tot a l'hora de dur a terme polítiques de foment de l'economia i de la societat del Pirineu.
Doncs, si et sembla, ho deixem aquí, però et tornarem a convidar, òbviament,
bé,
perquè
ens
continuïs parlant de tantes coses que saps del nostre bisbat, de la nostra història medieval i de tantes altres coses. Moltíssimes gràcies de debò, Carles Gascón.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doctor en Història Medieval, que ha fet possible aquesta història del bisbat d'Urgell via radiofònica per als nostres oients. Gràcies i bona nit.
Bona nit.
I ja la secció preguntes que ens fem sobre. Aprofitem que tenim un estudiós de la Bíblia molt competent, que és mossèn Ramon Sàrries, i rector de la parròquia d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra, per fer-li una altra pregunta sobre la Bíblia, una pregunta que ens hem fet tantes vegades, ho hem de dir. La Bíblia, mossèn Sàrries... Bona nit, per això.
Bona nit.
La Bíblia ens parla del paradís terrenal,
sí,
que és... I on era?
M'agrada que em facis aquesta pregunta, perquè aquesta pregunta té una importància amagada que avui encara l'hem d'acabar de descobrir. Aviam, el paradís com a lloc geogràfic, amb flors, aigua, ocells, rius, arbres, que el paradís no ha existit mai. Aviam. Ho ha existit sempre. Sempre n'hi ha hagut de llocs macos, però... La imatge de paradís que diu la Bíblia, no. El paradís no és un lloc, sinó un estat, una situació de justícia, de pau, de fraternitat, de felicitat, en el qual l'home havia de viure. L'home vivia en un estat de justícia, de pau, de fraternitat. Aquest paradís era el projecte de Déu per a l'home. Per l'autor bíblic, la finalitat del relat és mostrar-nos el contrast de la realitat en la qual vivim amb el projecte de Déu, que no té res a veure amb el que nosaltres vivim ara. Déu volia una cosa molt diferent quan ens va crear. D'aquesta manera, l'autor ens mostra tot el que hem de lluitar, d'esforçar-nos, per reconstruir el paradís volgut per Déu. El paradís existirà quan l'home acabi amb les estructures generadores de pecat, d'injustícia, d'opressió, de mal. És l'home qui construeix o destrueix el paradís. Déu havia creat una situació de justícia, de pau, d'amor, de fraternitat. L'home ho ha trencat. I ara la lluita de l'home contra el mal, que hi ha l'origen, ja en vam parlar com vam parlar del pecat, és ja l'inici de la construcció del paradís volgut per Déu. I la construcció d'aquesta felicitat, l'home es troba sempre amb grans dificultats. També la Bíblia, els querubins van treure Adam i Eva del paradís i guardava l'entrada perquè no hi tornessin a entrar. Bé, l'entrada serà possible quan s'hagin superat tots els obstacles amb l'ajuda de Déu. Llavors, quan tenim, veiem en el nostre món la fam, el terrorisme, la violència, l'opressió, pensem, ui, que lluny està el paradís. Perquè aquestes situacions no són les que Déu vol. El pla de Déu és un pla de felicitat i de vida per a l'home. Però que l'home torni a observar la llei de Déu, i a mesura que anem observant aquesta llei de Déu, el regne de Déu, que és el regne de veritat, de justícia, de perdó, de gràcia, d'amor, de pau, anirem construint una altra vegada el paradís. Aquest és el paradís. No busquem un lloc geogràfic, que n'hi ha de paradisos bonics en el món.
I tant.
Situacions...
Gràcies a Déu.
Sí,
a Déu.
Però no és el paradís a la Bíblia. El paradís a la Bíblia no són aquests llocs. És aquesta situació, aquest estat, aquesta forma de viure en què vivim els homes. Aquest és el paradís que Déu vol.
Poques vegades ens hagués imaginat aquesta explicació tan sublim sobre el paradís.
És que és bonic.
Molt bonic.
Podem somiar amb un paradís. Sí, sí senyor. Sí, podem sí. ser utòpics. Podem
sí.
ser utòpics.
Sí, sí, sí.
És
sí.
clar que sí. Aquest és el paradís.
No cal buscar en un lloc geogràfic no. el paradís. Aquest és.
Aquest és
I és quelcom que ens pot portar tota la vida de
sí,
feina,
senyor, no
afortunadament.
Sí, sí, sí. I, sí. I ho podem perdre, ho podem aconseguir, ho podem tornar a perdre. Mm. Però és la feina, és construir el paradís de Déu. Molt bé.
Moltíssimes gràcies, mossèn Ramon Sàrries.
És un goig.
Bona nit i el tornarem a convidar,
també,
eh?
Sí,
perquè
també, sí.
recordo tantes vegades els oients i també ho recordo ara per vostè perquè sàpiga, perquè contem sempre amb vostè, és perquè és un col·laborador assidu d'Església d'Urgell i sobretot d'aquesta secció.
Ja m'agradaria ser-ho, eh? No vull, perquè
sí?
no, passi, no em molesti, no.
Gràcies. Gràcies, bon ànim, mossèn Sàrries.
Bona nit a tothom.
Amb la resposta a aquesta pregunta de la secció Preguntes que ens fem sobre, i sobre concretament avui, sobre el sempre interessant tema de la Bíblia, acabem l'Església d'Urgell d'aquesta nit. Gràcies de debò per haver-nos sintonitzat un dijous més. Ja saben que ens plau comptar-los entre els nostres oïdors. Si ho desitgen, els esperem dijous vinent a Ràdio Estel, en la sintonia de la qual els convidem a romandre-hi. Salutacions cordials de l'Àlex Alsina, que ha fet possible la part tècnica, i de Maria Marín en la direcció i presentació del programa. Que acabin de passar una bona setmana i cuidin molt la salut. Adéu-siau.